A vegades, quan estem més segures, és quan potser estem més en perill. Així em va passar a mi, que estava patint el tractament psicològic. La fortalesa de ser feminista és que es recupera, si sanes. A poc, però sanes.
No creiem que l'enveja sigui un sentiment que només posseïm les dones, però se'ns ha atribuït tota la vida. Algú li ha interessat veure'ns com les dolentes de la pel·lícula? Avui, a Les dones i els dies, parlarem d'enveja, d'aquell sentiment de gelosia vers els altres i que forma part de la nostra manera de fer, es veu. Igual que tenim cames i braços, tenim enveja. Però és cert que va lligada només al nostre gènere. Sospitós, no? Com a mínim.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Es veu que estem obligades a sentir enveja de tothom, deixeu que en tingui, d'aquesta presentadora de la BBC que esteu sentint ara, que fa bones cançons, és maquíssima, i pam, fa un programa de ràdio fantàstic. Ostres, jo també, i ara què faig? Jo no li puc tenir enveja? Es diu Irene Mancini. Sugar High, aquest sucre que puja, a vegades per bons motius. Nosaltres avui tindrem un programa també intens, parlarem d'un tema bastant dur, que és el tema de la denúncia segura, però també hi haurà moment per les rialles, parlant de l'enveja amb la Mar García Puig, la nostra escriptora. Ja sabeu que tenim un telèfon del directe i ens fa molta il·lusió sempre que ens truqueu, és el 93-201-7474.
A les dones i els dies, et canviem la lluna, amb Montse Virgili.
Well, I just wanna go to work and get back home and be something. I just wanna fall in line and do my time and be something.
Gairebé tothom té clar que si l'atraquen, l'exploten laboralment o ens agredeixen sexualment, el camí és la denúncia. Però si ets migrant o vius en una situació irregular o no tens papers, també pensaries que és una bona idea denunciar? Aniries tan tranquil·la o tranquil a una comissaria per denunciar? A Catalunya hi viuen 100.000 persones en situació irregular, persones que tenen el dret fonamental d'accedir a la justícia, però ningú els garanteix que si van a la policia a posar una denúncia, no se les investigarà ni se'ls obrirà un expedient d'expulsió. Si a més ets dona, tens fills al teu càrrec, al país o fora, i vius en una situació d'explotació a Catalunya, fa que la teva vulnerabilitat es multipliqui per 100. Per això avui volem parlar amb dones que han passat per aquest tipus de situacions, dones que desconeixien que podien acostar-se a una comissaria i fer el que s'anomena una denúncia segura.
I do your best, but fuck the rest. Be something.
I per parlar de tot això, parlem amb la Maria, que és una supervivent d'explotació sexual. Maria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A la Maria la sentireu amb una veu distorsionada i el seu nom no és real, però ens ho ha demanat així. I ens acompanya també una dona que ha treballat molt en aquest sentit, ha treballat per aquesta, que dèiem, aquesta denúncia segura, que és la Natàlia Caicedo. Benvinguda.
Hola, buenas noches.
La Natàlia és professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lidera l'estudi de Safe Reporting of Crimes, que impulsa la Unió Europea sobre les pràctiques de denúncia segura existents a casa nostra. Després parlarem d'això, aquest concepte de denúncia segura, què vol dir? D'entrada, lo que quiere decir, Maria, es que tú vivías una situación de explotación sexual y pensabas, no puedo ir a ningún sitio, no puedo ir a la policía, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Qué tenías miedo? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuántos años ya que vives en España?
15 años.
15 años.
Sí.
¿Y llegaste aquí a Barcelona de tu país?
He llegado de mi país a Barcelona.
Por lo que sé, llegaste un poco engañada. O sea, no sabías muy bien que venías. En teoría con un trabajo, pero sí. No sabías qué ibas a venir a hacer.
Pues
¿no?
En teoría venía con un trabajo de mucamas, de niñera, de cuidar ancianos. Pues la verdad que no, todo lo contrario.
¿Y cuando llegaste aquí a Barcelona, qué te encontraste?
Pues me he encontrado que las cosas no son así. Uno viene cargada de sueños, de ilusiones, pero uno es otra cosa. La persona quien me recibió fue una paisana mía. Y junto con el marido, pues me han llevado a un club.
Un club de prostitución.
Sí.
¿Y tú los conocías, no los conocías?
No, no. Bueno, a la paisana mía sí, claro, le he conocido, bueno, de toda la vida, porque vecina mía de mi ciudad.
Y me imagino que esto ya de entrada duele mucho, ¿no?
Sí, duele, sí.
Duele porque no imaginas que aquellas personas con las que confiabas...
Claro, porque ella antes de salir de mi país me hablaba, me decía de que yo... iba a trabajar bien, de que me iba a conseguir un trabajo, de que podía conseguir
los papeles, ¿no?
También los papeles, tú podrías tener una casa en 6 meses y podrías ir a visitar a tus hijos, a tu familia.
Claro, porque tú tienes 4 hijos en tu país.
Sí.
Y esto hace... que lo que decíamos al principio, que si estás en una situación vulnerable, todavía lo estés más, porque tú lo que querías sobre todo es enviar dinero a tu familia, ¿no?
Claro, sí. Y ser alguien aquí, o sea, conseguirme un buen trabajo, una estabilidad, pero no, la cosa totalmente distinta.
Totalmente distinta de lo que esperabas. Sí. Además, se crea una deuda. ¿Pagaste para venir a España?
No, no.
De pronto solo compraste el billete.
Sí, yo he comprado el billete y he venido, claro. Pero después aquí ya es otra cosa, no...
De pronto debías dinero, porque me imagino que ellos te dieron un sitio donde vivir, etcétera, y tú ya estabas en deuda con ellos, ¿no? En
sí,
deuda.
Y no sabía por qué estaría en deuda con ellos. Solo que cuando llegas en un sitio de esos, te quitan el pasaporte... Y ya ellos hacen lo que quieran contigo, o sea, y te dicen, tienes que pagar 13.000 euros y después te dejamos ir.
Uh-huh. ¿Sabes? Y claro, 13.000 euros cuestan mucho de ganar,
mucho.
Y más cuando no tienes nada, no tienes dónde vivir, no tienes pasaporte, con lo cual estás en una situación doblemente de ilegalidad, ¿no?
Sí.
Estás en un ambiente donde no tienes referentes y además... No eres nadie, no tienes papeles, no puedes ir a...
No puedes denunciar, no puedes... Tú intentas salir de ahí, de ese sitio, y te dicen, bueno, haz tu maleta, sal y verás cómo la policía te está buscando en la puerta.
Claro, porque además crean este clima de miedo, ¿no?
Sí, sí.
Y porque me imagino que hay mucha culpabilidad en esto. Sin saber tu historia, me imagino que no contaste a tu familia.
No,
tú al principio me imagino que hacías ver que estabas fantástica, ¿no?
Sí, pero tampoco podíamos tener tanta comunicación con ellos, ¿sabes? No podíamos estar con el teléfono ahí porque ellos estaban detrás de nosotros.
Claro.
Everyone's gone someplace. I'll pick you up in the trunk I've packed.
Natàlia Caicedo, tu que ets advocada, a nivell pràctic, el que deia la Maria, puc anar a una comissaria i denunciar sense papers ni res que m'identifiqui, vaja, com m'han robat el passaport?
Des del punt de vista pràctic, tu t'hi pots, no?, apropar a la policia i dir-li: estic sent víctima de violència sexual, o estic sent víctima d'una red de trata, o estic sent víctima d'una situació d'explotació sexual. I la policia té protocols i actuacions per donar i protegir, no?, en aquest cas, aquestes situacions. Però això és el que no saben les dones que estan vivint l'explotació sexual. No? Mm-hmm. Fins i tot tenen por d'agafar un metro, tenen por d'agafar un tramvia o qualsevol mitjà de comunicació per poder, no?, anar a policia. I la por és: la policia no està per ajudar-te, la policia està per perseguir-te, per expulsar-te, per obrir, no?, un procediment penal. I llavors, clar, amb aquesta por és molt, molt difícil que les dones, fins i tot podent anar a comissaria i denunciar, ho facin.
Eso es lo que pasaba, ¿no, María? Ellos ayudaban a esta idea de no se te ocurra irte de aquí porque la policía no te va a ayudar en nada y vas a caer en la cárcel, ¿no?
Sí, sí.
No te puedes, además, comunicar con tus hijos, con lo cual el miedo es paralizante, porque me imagino que, sabiendo que esta gente también conoce a tu familia y a la gente que vive en tu país, pueden hacer alguna cosa con ellos.
Claro, eso fue siempre miedo de nosotras, porque diciéndonos y amenazándonos que si cuentas o viene algún cliente, todos los que vienen aquí en el club o en los pisos son amigos nuestros. Y si cuentas algo o dices algo, pues la policía te viene, te llevan a la cárcel 5 o 6 años, o no le verás a tu familia, o muchas cosas, ¿sabes?
¿Cómo consigues salir de ahí? ¿Cuánto tiempo pasa primero?
Mucho tiempo.
¿Cuántos años?
Yo vine en el 2009 hasta el 2000, hasta el 2014 más o menos.
Wow.
Sí, más o menos. Y por medio de una amiga, yo pude salir de todo esto, ¿sabes? Y bueno, y...
¿Una amiga que hiciste fuera del local?
Una amiga que yo hice. Uh-huh. Y ella, pues, supo lo que yo he pasado, me ha llevado a su casa, estuve un tiempo, y por medio de ella fue la que yo... pude salir de todo eso, de ese infierno que pasé.
Estoy pensando que, además, cuando ahora que estamos haciendo esta entrevista, que me pides que no diga tu nombre, que me pides que cambie tu voz, sí, es la manera de decir que todavía tienes miedo, ¿no? Que
claro,
todavía podría pasar algo.
Claro,
porque
todavía...
¿ellos te han seguido amenazando de alguna manera?
No, yo ya no, pero siempre queda ese miedo ahí, ¿sabes? Porque pueden reconocerte por mi voz o me podían... Bueno, yo paso mucho tiempo que no podía dormir bien, no podía descansar bien pensando en todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Y diciendo, a lo mejor me ven en la calle y me hacen algo, no sé.
¿Y tu familia o la relación con tu familia cómo se ha visto con todo esto, ¿no? ¿Se ha visto perjudicada? ¿Lo han entendido? ¿Has tenido sentimientos de culpa? ¿Cómo has vivido esta situación tan difícil y durante tantos años?
Yo a mi madre le he dicho hace poco tiempo eso, todo lo que he pasado. Sí.
¿Y cuál ha sido su reacción?
Fue muy duro. Sí, porque ella siempre... ella decía que algo pasaba conmigo antes, porque no podía hablar mucho con ella, o sea, era todo muy rápido, mamá, estoy bien, no te preocupes, y muchas cosas, ¿sabes? Pero tú sabes el corazón de madre cómo es.
Ella notaba algo, ¿no?
Ella notaba algo, sí, y mi familia, y mis hermanos, porque no estaba normal, o sea, que yo no pude hablar con ella mucho, ¿sabes? Uh-huh. Todo era, a veces pasaba días sin poder hablar con mi mamá, y yo no, ella decía, eso no es normal, que mi hija va,
o sea,
para allá.
O sea, olían algo, pero no tenían, sí, claro de qué.
Y yo a mi madre le conté hace unos meses todo lo que yo he pasado.
¿Y podías pasar dinero además de deber a esta gente dinero, que te habían de alguna manera pues puesto esta multa sin ninguna razón?
Pues algo así, porque a nosotros ellos nos acompañaban con el pasaporte nuestro para poder enviar algo de dinero, ¿sabes? Pero eso era...
Pero era casi para disimular, ¿no?
Sí, exactamente, sí. La verdad que yo quería llegar a una ONG, o sea, a un centro donde me podían ayudar, pero también ellos te dicen, no, lo de la ONG, pues también ellos te mandan a la policía, que amenazan con todo, esa gente amenaza con todo, ¿sabes? Y no pude llegar.
No pudiste llegar, entonces el camino fue
yo
una amistad.
Tenía mucho miedo, o sea,
ya.
Hasta de salir a la calle, hablar con alguien, no... Después de mucho tiempo, sí, me acerqué a una ONG, gracias a Dios, y yo ahí entendí que la cosa nunca fue así, de que nos amenazaban con todo, ¿sabes?
Ahora que has salido de ahí y que ya estás en otro momento y que ya lo has podido contar a la familia,
sí,
y que estás en una mejor situación, además ahora estás ya en el camino para los papeles, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que ha pasado un calvario, pero al final...
Todo llega.
La pregunta que tengo muchas ganas de hacerte es, ¿no te da un poco de rabia que no te hubieran informado antes de que podías ir a una comisaría? Ya entiendo que tus raptores no lo harían, pero que de algún modo, no sé, fueras a una comisaría de los Mossos y hubiera un cartel que lo pusiera, algún cartel en la calle, alguien que lo explicara, ¿no? Porque la sensación es como tenía la puerta abierta todo el rato y para mí estaba cerrada.
Sí, ahora me da una impotencia, me da una rabia y yo pienso, ¿cómo pude...? Tanto tiempo aguantar tantas cosas y ver que la cosa no es así.
Y que era más fácil de lo que creía,
sí,
¿no? A mí me encantaría que este programa lo estuviera oyendo una mujer como que pasara por lo mismo que tú,
sí,
y dijera...
Uno pasa tantas cosas en esos sitios,
sí,
cosas que ni siquiera uno se imagina. Sí.
Supongo que también, trabajando de lo que trabajabas, hay miedo también por la salud, ¿no? En momentos determinados, por la vida.
Exactamente, o... Si tú no estabas dispuesta a hacer lo que quieran ellos, o sea, te metían en un cuarto 3 días ahí y te dejaban ahí hasta que tú digas, bueno, sí, lo voy a hacer, ¿sabes?
¿Cómo se reconstruye la vida después de esto?
Para mí fue un proceso muy largo, ¿sabes? Mucho.
¿Y quién crees que te ha ayudado en este proceso? ¿Los amigos? No sé, ¿familia?
He encontrado he encontrado gente muy buena en mi vida, de verdad, que me están ayudando, me han ayudado y yo pienso que yo, desde ese entonces, yo como que volví a ser yo, a nacer, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Estás trabajando ahora?
Sí, estoy trabajando.
¿De qué trabajas?
De limpieza.
Uh-huh.
Estaba trabajando en la cocina y me dedico a la limpieza también.
¿Y te gusta más?
Sí, sí.
Más aire, ¿no?
Estoy más tranquila, puedo dormir tranquila. Sí, gracias a Dios estoy bien.
En el cas de l'explotació sexual per sentit comú i quan formes part, a més, d'una xarxa de tràfic de persones, ningú dubta que puguis anar a una comissaria i denunciar-ho. Però què passa amb delictes, per exemple, com l'explotació laboral, que a vegades és difícil de demostrar o pot ser que sigui menys evident?
Sí, és diferent. És a dir, és veritat que hi ha determinats delictes, no?, que tenen un marc legal que protegeix a les víctimes, però és veritat que hi ha altres àmbits, com és l'explotació laboral, com és, per exemple, totes les estafes vinculades al lloguer d'habitacions que trobem
moltíssim.
Això
és un clàssic, no?
Sí.
De moltes dones que viuen, quan són migrants, doncs viuen a vegades amb els fills, amb habitacions petites, paguen les habitacions potser per avançat, perquè justament tenen persones al càrrec i pateixen uh-huh. molt, i llavors els diuen, has de marxar, perquè...
Sí.
I les estafen, no?
Sí. Sí, llavors sobre aquest altre, no, àmbit, diguem, de delictes, és veritat que no tenim una legislació que acabi de donar una protecció efectiva a aquestes persones i moltes d'elles dones.
I clar, és, a vegades és que també el propi delicte és molt difícil de demostrar, perquè quan tu parles d'explotació laboral, jo et dic que a mi em fan treballar 16 hores, i com t'ho demostro jo això tu? No?
Sí, sí, és a dir, efectivament, el problema, un dels problemes és justament que quan tu estàs treballant i estàs sent explotada, el que vols és intentar posar límits, no, a aquesta explotació, però no estàs pensant en què faràs quan surtis, que vol dir anar a posar una denúncia. Llavors no estàs fent els vídeos, no estàs fent les gravacions, no estàs fent, no, tot el que hauries de fer per després provar en un jutjat que aquí hi ha hagut explotació laboral. Sí, llavors, clar, tu surts d'aquesta situació d'explotació laboral i te n'adones compte que no tens cap tipus de prova per provar, no, davant de la justícia a l'explotació que has viscut.
S'acaba d'unir la conversa, la Norma. Norma, bienvenida també.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás? Muchas gracias.
Bien, bien, sí, señora.
Estábamos hablando con ellas de este momento, de lo difícil que es la denuncia, ¿no? Y hablábamos del caso de la explotación laboral, que es tu caso, ¿no?
Sí, es difícil porque, digamos, uno sabe que no cuenta como con ese apoyo para uno decir voy a denunciar, porque uno siempre siente temor, porque uno dice, bueno, acá me están dando la oportunidad. Entonces uno pues prefiere callar. Pero por lo menos en mi caso yo empecé, me mencionaron que iba a ser a trabajar de 5 a 1 en un café, y luego ya me empezaron a decir, no, tienes que hacer la limpieza de la casa. Entonces yo dije, no, pues me imagino que va a ser más sueldo porque pues es otra actividad más. Entonces terminé trabajando 13, 14 horas diarias hacia la limpieza y luego iba al café.
¿Por el mismo precio?
Por el mismo precio. Y eran 20 euros diarios. Y yo decía, no, ya el cuerpo no me daba. O sea, ya el cuerpo no me daba. Y bueno, no.
El cuerpo y el alma, ¿no? También.
Sí, claro. Uh-huh. Y de pronto uno hace el esfuerzo, uno lucha y lucha y lucha, pero a eso se le anexan expresiones, por lo menos en mi país yo soy profesora y yo soy muy como diplomática para decir las cosas, no, por favor, gracias, no. Entonces un día me necesitaban más temprano, a las 10, y yo no contesté el móvil. Y la frase fue, mientras trabajes con nosotros, debes estar disponible las 24 horas. Y yo decía, ¿pero cómo así? Y dijo, además, permanece en línea hasta las 2, 3 de la mañana. Pues claro, a mi país son 7 horas de diferencia. A esa hora yo hablo con mis hijos. Y que porque estaba en línea a esa hora, que por eso se me llamaba. O sea, no contestaba.
¿Y cuánto te pagaban por 14 horas?
20 euros.
No hace falta decir nada más, que va de aquel.
Y así ya vemos más, o sea, el resto de empleados están en la misma situación, solo que ellos no hacían limpieza, solo el bar, o sea, 8 horas, pero 8 o 9 horas en el café, pero por 20 euros.
Ya sé que vuestros casos, María y Norma, son muy distintos, pero ¿no creéis que por el hecho de ser mujer se atreven más con vosotros? ¿Y vosotras también tenéis menos autoestima o os habéis querido menos por aceptar según qué cosas? ¿Cómo lo veis? Sé que son muy distintos los casos, ¿eh? Pero decidme cada una cómo lo ha vivido.
Yo me sentía en ese momento como que, como lo has dicho tú, que no servía para nada. Lo único que quería en ese momento, a veces uno es como, bueno, perdón por lo que voy a decir, es morirse en ese momento, ¿sabes? Porque en mi caso yo he pasado muchas cosas mal.
Bueno, y además cuando estás en una situación así, como decías antes, no puedes descansar. Y cuando no dormimos, no somos personas.
No puedes dormir. Me hacían trabajar 24 horas.
Qué locura.
Te hacían trabajar a veces con 20, 30 hombres al día. Y 24 horas.
Norma, en tu caso, el hecho de cuando estás explotado, también te baja esta fuerza, esta autoestima.
Sí, claro. No es fácil como asimilarlo, pero uno decía, es lo que hay, ¿qué otra cosa voy a hacer? Por lo menos ese poco para algo me va a servir. Pero no. Todas son mujeres y lo mismo. Decían, no,
o sea, todas eran mujeres, ¿eh? Muy sí, significativo también, ¿no? solo se atreven a hacerle esto a las mujeres. Perquè no passa el mateix amb els homes. La Natàlia Caicedo va fent així amb el cap. Explica'ns això.
Sí, a veure... el fet
que per la ràdio lo del cap no funciona, això de fer així amb el cap.
El fet d'aquesta situació irregular, efectivament, no? Dona lloc a molta més explotació, però quan parlem de dones... diguem que aquesta explotació va molt més enllà. Primer, pel tema dels insults, no? És a dir, des del punt de vista, no, de com me dirigeixo jo a elles, tinc molta més possibilitat d'insultar-les i de denigrar-les si és una dona que si no és un home.
Sí, i baixa l'autoestima, és una manera ja, clar, on comença l'explotació, l'abús, i també s'incentiva aquesta por, clar, que les garrativa i no les, clar, deixa anar a denunciar.
Perquè,
no?
Tota aquesta explotació es dona en un marc, no, d'una societat masclista i patriarcal on l'insult i la denigració cap a les dones, diguem que forma part, no, de la nostra societat. I llavors, si jo estic explotant alguna persona i aquesta persona és una dona, llavors jo faig servir, no, totes aquestes paraules per fer-la sentir que no és res. I això amb un home no passa. L'explotació és diferent, però aquest insult no arriba, no?
Aquest perfil, a més, que dèiem, les dues, tant la Norma com la Maria, tenen fills. Quan tens persones a càrrec, i a més tens família, i a més estan en un altre país, i a més tens ganes d'enviar-los diners, tot això també pesa molt, no? Esto también pesa mucho, ¿no? Para vosotras, o sea, a la hora de no hacer caros a la policía, porque dices, sí, se va a acabar todo, voy a acabar en la cárcel, y además mis hijos no van a tener madre, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Uno lo piensa. Uno lo piensa mucho.
¿También os amenazaban con esto?
No, a mí personalmente
no. Bueno, a ti
no,
pero a ti seguro que sí, ¿no, María?
Sí, a mí sí. Y muchas veces, y todos los días. Sí, sí.
¿Vas a poder llevar a tus hijos a Barcelona ahora cuando ya tengas papeles?
Sí, sí, estoy pensando, sí. Bueno, yo sí quiero ir a mi país.
¿Quieres volver?
Quiero volver, sí, sí. Y hacer una vida nueva, estar con ellos, claro.
¿Hace mucho tiempo que no los ves?
15 años.
Madre.
Sí, mucho.
Mucho. Treballes amb un material molt sensible, Natàlia Caicedo. Esteu, des de quant temps porteu intentant això, perquè intentant visibilitzar? Jo abans deia aquesta frase, no, de que no veiem, encara que estan sensibilitzats els cossos de policia, no veiem cartellets que diguin si ets migrant... pots venir a denunciar si estàs en una situació d'explotació. No veiem cartellets d'aquests als Mossos d'Esquadra ni, sí, a la policia.
Sí, sí.
Això estaria bé, no?
Sí, sí, sí.
Perquè si no m'ho expliquen, jo no ho sé.
Clar. En el marc del projecte, que és un projecte, no, en matèria de denúncia segura, justament per visibilitzar aquesta situació, que coordinem des de la Universitat de Barcelona i del que forma part diversos països o ciutats de la Unió Europea, en el que col·labora també l'Ajuntament de Barcelona, i també estan els Mossos d'Esquadra, el que volem és fer arribar, no, des de les comissaries, que és segur anar a una comissaria si estàs en una situació d'explotació laboral, sexual o fins i tot, no, d'abús, ho has de denunciar, no? S'ha de denunciar, i és important, no, que el que s'assenyala, no, que des de les institucions i des dels cossos de seguretat es doni la confiança a la societat i sobretot dirigida a les persones migrants que en aquest tipus de situació poden apropar-se i fer una denúncia, no?
Pot ser una manera d'aconseguir papers? Fer una denúncia?
No. És a dir, no, hi ha una idea de denuncies per aconseguir papers. No, això no és així. És a dir, hi ha dos procediments en aquest cas que... Si compleixes uns requisits, que són víctimes de tracta de éssers humans i víctimes de violència de gènere, un cop complint, no, aconseguint uns requisits i havent passat per tot el procés judicial amb sentències condemnatòries, podràs tenir la documentació. No? En el cas de Maria, que veiem que és clarament una situació d'explotació sexual que pràcticament rosa el que és la tracta d'éssers humans, doncs la seva documentació l'ha obtingut per una altra via. Llavors, el que hauria, no, realment de treballar el sistema normatiu és de garantir la possibilitat de poder-se regularitzar, no? Però sentim, no, moltes vegades, és que denuncien per tenir els papers. No, això és mentira. O sigui, no, és molt difícil aconseguir la documentació per via de la denúncia. Tot i que hauria de ser així, no?
Les portes sempre estan obertes. o ho estem dient aquí, però després, si me'n vaig a la comissaria de no sé on, no hi són obertes.
A veure, és difícil saber quina és la, diguem, l'actuació individual de cada comissaria, no? I és veritat que nosaltres en el marc del projecte estem treballant amb els Mossos d'Esquadra en aquest sentit, però el que sí, no, estan oberts són les ONGs i les entitats.
Llavors, és la millor manera, si ens està sentint algú ara migrant, és la millor manera d'accedir a una denúncia per tenir doncs, un advocat, etcètera, etcètera?
Sí, jo crec que el primer que s'ha de saber és que encara que estiguis en situació irregular tens dret a un advocat d'ofici. Hi ha oficines de l'Ajuntament de Barcelona dirigides, no, a donar protecció a les víctimes de determinats delictes. I a més hi ha ONGs, entitats o fins i tot col·lectius en els quals la meva, o el que diríem, no, recomanació és apropa't a ells per explicar la teva situació i que a partir d'ahí es pugui desenvolupar algun mecanisme de protecció.
Suposo, nosaltres treballem per tota Catalunya, llavors, sóc racisme segur, i no sé si alguna ONG més que ens puguis dir. M'agradaria fer també aquesta part de servei, no?, si ens està sentint algú.
Tenim el Servei Sara de l'Ajuntament de Barcelona, sí. El Servei de l'UTEC també de l'Ajuntament de Barcelona.
I fora de Barcelona?
No, fora de Barcelona, diguem, els ajuntaments encara no tenen, no, un sistema, però tens serveis com Càritas també, no? Uh-huh. O Creu Roja, o tens serveis com Migra Studium, ONGs que treballen, no? Tant a Maria com Norba es van apropar per via d'un col·lectiu que es diu Europa Sense Murs, i concretament un programa que tenen de protecció de dones, no?, que treballen, i d'explotació, que és Sorella, i per aquesta via, no?, s'ha treballat a l'Ajuntament de Barcelona, també té el servei de Barcelona Cuida, que tot i no està endreçat, dirigit, no?, a aquest col·lectiu, sí que donen, no?, un marc de protecció, o com a mínim, d'ajuda i de sortida. El que sí és clar és que una persona que està sent víctima d'algun tipus d'explotació sola no anirà a la comissaria. Si no ho faig jo o ho fas tu. És a dir, que necessites acompanyament. Call me a fool.
Les situacions per arribar a l'abús poden ser molt diferents, però si parlem de dones, ens deies que la dificultat d'habitatge és ara mateix una de les fonts d'explotació de moltes dones migrants. Per què, Natàlia?
Sí, justament una de les coses que ens trobem són el vincle que hi ha entre l'explotació laboral, sexual i els abusos i els problemes de l'habitatge. Tothom t'ho diu, és a dir, jo marxo d'aquí i què faig? Acabo vivint al carrer. I no només l'habitatge, no?, en el tema de les estafes que hi ha sobre el lloguer d'habitacions, sinó que accedir a l'habitatge, i sobretot com persona migrant en situació irregular, i si estem parlant de dones, és tan difícil que això...
I també hi ha qüestions de seguretat. Una dona moltes vegades no vol viure, per exemple, en un pis compartit amb 5 homes, per exemple.
Sí. Sí, sí.
Vull dir que això també ho hem de tindre en compte.
Sí.
No són espais de seguretat.
No són espais de seguretat i de preu. Llavors, això fa que tota l'explotació laboral o que veiem, doncs, bueno, les persones no tinguin altra sortida que continuar perquè necessiten aquests diners per pagar el lloguer. Perquè dius, bueno, jo sóc molt conscient, de fet, no? I aquesta idea que les dones no són conscients de la seva explotació, sí que són conscients de la seva explotació. Quan elles t'ho diuen, és que si jo tingués papers això no passaria, saben que una altra cosa és com surto d'aquesta situació i que no puc sortir d'aquesta situació, entre altres, perquè el tema de l'habitatge és important, no? Tant Maria com Norma deien, bueno, però és que si jo surto d'aquí acabaré vivint al carrer, no? No tinc una solució d'habitatge on jo pugui estar uns mesos per recuperar-me o per intentar buscar una altra feina en la que no tingui l'explotació laboral, no? Com és el cas de Norma.
Sí, perquè has de pagar cada mes, has d'acudir cada mes. A les tres, moltes gràcies. Maria, supervivent d'explotació sexual a la Norma, d'explotació laboral, i a la Natàlia Caicedo, per aquesta feina que fa tan important com a professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i també dintre d'aquest Safe Reporting of Crimes que impulsa la Unió Europea i que està treballant per aquesta denúncia segura. Moltes gràcies a les tres. Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
I lost myself on a cool damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree.
Escolta'm, Montse Virgili, escolta'm una cosa.
Digue'm, amb aquesta música d'Eartha Kitt.
Què fas el dia 3 de desembre?
Si m'ho dius amb aquesta veu, casem-nos, no esperem més.
Jo?
Em convides a una boda?
Millor que això. Jo aniré a l'Ella a beure vi. Vols venir amb mi?
Perfecte. Ja sabem que el feminisme va de tort, i ja fa estona que ho sabem. Així que us proposem una cosa. Ja fa dos dies que estem regalant aquests packs.
I no pararem de regalar això.
Exacte.
Tenim molts dies per regalar, eh?
Perquè us en recordeu aquelles veuetes que surten al principi del programa on ens expliqueu coses de la vostra vida? Com us ha canviat el feminisme? El dia que us vau adonar de que éreu feministes? El que no suporteu dels homes? El que no suporteu de les dones? Els homes també poden trucar, eh? I on ho han de fer, tot això?
A veure. Recapitulem. Nosaltres estem regalant, que crec que la gent no ho ha entès, estem regalant xecs regals per dues persones diumenge, dia 3 de desembre, per fer una ruta guiada pels cellers i les bodegues de l'Ella.
Sort que hi ha gent que hi posa ordre en aquest programa.
Llavors, si vosaltres voleu aquest regal meravellós, voleu venir amb la Montse Virgili, amb servidora, a veure una miqueta de vi...
Exacte.
Ens heu d'enviar una nota de veu al telèfon del programa, que és el 677 30 46 24, explicant-vos... doncs, el que us agrada o el que no us agrada de ser dona, per exemple, jo diria... el millor que m'ha passat a la vida són les meves amigues. Tu què diries?
De què?
D'una frase feminista.
Una frase sobre el feminisme.
Sí.
Doncs mira, jo me'n recordo que el dia que vaig pensar que era feminista, o que se'm van inflar una mica els ovaris, sí, això que era petita i encara sí, no ho sabia, era el dia que al col·le, que a mi no m'ha interessat mai el futbol,
sí,
però m'han dit, tu no pots jugar. Vaig dir, què vol dir que jo no puc? Doncs ara vull jugar al futbol i rebentar-ho tot.
Doncs frases com aquestes, perquè comencem el programa amb energia i il·lusió. Marga... Notes de veu al 677 30 46 24.
Exacte, tenim la Marc García Puig. Tu com ho portes això del vi, Marc?
Jo no soc massa de vi, però l'altre dia vaig fer una xerrada,
sí,
a un celler sobre vincles entre vi i literatura. I va ser molt bonic.
I et vas reconciliar amb el vi?
Em vaig aprendre moltes coses i em va semblar molt bonic, i també era, no?, era així com una cata i com un passeig per un celler.
Doncs escolta, la gent que ho vulgui, recordem el telèfon 677 30 46 24. Nosaltres ara ens quedem a parlar de l'enveja. A mi hi ha gent que quan vas a casa seva, em va passar una vegada, vas anar a casa d'un metge, d'aquests, ho puc dir, ginecòlegs, és així, que els hi regalen moltes ampolles de vi. Quan la gent, doncs, acaba de parir, està molt contenta, els hi regalen ampolles de vi, i aquell senyor només bevia Coca-Coles. Però tenia uns vinazos allà a la paret que jo pensava, però quina enveja tenir aquest celler. I l'home només bevia Coca-Cola.
I no te'n va donar cap.
I no me va donar cap.
Eix.
Ginecòleg i míser. Com comencem? Comencem amb Marc García Puig, aquesta secció, parlant d'enveja. Judit Pastor, nosaltres som l'enveja de totes les veïnes.
Jo vaig a preparar una copeta de vi mentre us escolto.
Ah, exacte, perfecte. Això és el que ens falta en aquest programa. Doncs comencem amb l'enveja, continuem amb l'enveja, perquè fa unes setmanes amb la Marc García Puig, amb la nostra escriptora de capçalera, vam començar parlant d'això que es veu que només tenim les dones i sentim les dones... Sí. I ara hem de continuar.
I hi havia molta teca i se'ns va quedar curt.
I ara tenim ganes de continuar amb l'enveja. Us recordem el telèfon del programa 93-201-7474. Si teniu enveja, truqueu-nos. A veure, enveja i Dolly Parton. Explica'm això. A mi la veu de la Dolly Parton em fa bastant enveja.
Sí, no?
M'encanta, la trobo preciosa.
Eh?
Sí, i tant.
Jo crec que algun dia hauries de dedicar-li un programa, no? A la Dolly Parton.
Sí, sempre, sempre. Jo li dedicaria tot. A més, les cançons, les lletres de les cançons, sobretot els primers discos, són tan tristes.
Sí, 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 sí.
Escolta, doncs, sentint aquesta cançó de Dolly Parton, per què me la portes? Per parlar d'enveja, música country?
Doncs,
com acabarà això?
A veure, la Dolly Parton, una dona que ens encanta, no? Se suposa que triomfadora, independent, segura de si mateixa, rica, molt rica. Però l'altre dia, llegint una entrevista en un mitjà americà, una entrevista que li feien, vaig trobar-me amb una confessió que porto aquí en primícia
mundial
per les fans catalanes de Dolly Parton. I deia així, a l'entrevista deia, i cito a Dolly Parton, no puc posar la seva veu, però la cito.
Tengo una divida. From Wisconsin to Tarragona.
Doncs bé, diu la Dolly Parton, tinc una vida plena i feliç i intento ser-ne conscient cada dia. Però he de confessar una cosa, sempre he volgut tenir les cames llargues i sento una enveja tremenda de les dones que les tenen.
I llavors què hem de fer? Perquè la Dolly, això ens ha passat a totes, que tenim alguna enveja d'alguna cosa.
Clar.
No? A totes i tots.
Clar, la Dolly és meravellosa.
Què passa, llavors, que l'hem de crucificar o com
no,
va
això? No, perquè la Dolly és meravellosa, però mesura 1,52. És una dona petiteta, de tamany, no? I ha viscut sempre envoltada de cantants de country, imaginem-nos quan no era ningú, quan començava, no?, entre aquests cowboys, alts, fornits, no? Llavors, doncs,
ella troba que li ha faltat això.
Era natural que sentís aquesta enveja, no? Sempre ens han dit això, no? Que les dones som unes envejoses, que volem tot el que no tenim, no? Si tenim el cabell rissat el volem llis, si el tenim... no?
Però tu ho creus, això, o no? Tu creus que és un tema de gènere? Creus que ens han educat així?
A veure...
Estic aixafant la guitarra, ja?
A veure, jo el que crec... que sempre, no? L'altre dia parlàvem, no? Vam començar amb la mitologia grega, no? I vam dir això de que la deessa, no?, que personifica l'enveja, és una dona, invídia, i la seva primera víctima era una dona, també, dues germanes, no? Una de les germanes que envejava tant a l'altra.
És una mica qui em mató Baby Jane, això, eh? Totalment.
Sí, sí. Meravellosa, meravellosa pel·lícula. I una de les germanes acaba convertida, la que enveja, no?, acaba convertida en una pedra de color negre. Llavors, a les dones se'ns ha dit envejoses i també, no?, la típica imatge de la dona venjativa, no?, que es venja de la dona de la que té enveja. Llavors, si anem a la mitologia grega, veiem que aquestes dues coses estan molt relacionades. I anem a parlar, parlem una mica de...
Sí, sí, jo
de
sempre mitologia, sempre.
De fet, l'enveja neix de la venjança d'una dona que és una de les meves deesses preferides. Perquè jo crec que això és com amb la mitologia grega, és com amb els pokémons, amb els futbolistes...
Cadascun té un, com els barrufets, etc.
N'has de tenir una. La meva és Atena.
Home, mira, tu t'has quedat la bona.
Jo pico
la llesta, la saviesa, el no sé què. Doncs jo, com estem avui, que ens agrada el vi, jo em quedo un Demeter, si et sembla, perquè també s'ha de menjar alguna cosa, sempre s'ha d'estar una mica de cereal, allò, l'ànima, i també allò, o Afrodita, perquè també, és a dir, per tocar una mica, per esgarrapar una mica.
Afrodita mai sobra. Afrodita. Exacte. La meva és Atena, que era la deessa de la guerra, tu has dit de moltes coses, no?
Saviesa, sí. Intel·ligència.
I què li passa a Atena? Com a tantes deesses, la violen, la intenten violar, no? Si la mitologia grega és un mirall de la civilització, realment la quantitat de deesses, nimfes, dones que han estat violades segons la mitologia grega per déus,
explica moltes coses.
Dona,
no?,
una mesura de la violència sexual que han patit històricament les dones. Bé, doncs, en aquest cas el violador és Hefest, que era un déu lletjíssim. Molt lleig, però que era molt infidel a la seva dona.
Sí, ho tenia tot.
Sí. Era...
No et dic com si hagués dit a l'època dels 70 a les pel·lis del Destape, aquest senyor.
Va intentar...
Sí, el Fernando Esteso dels déus.
Sí. Llavors, ell intenta...
Quina bonica imatge.
Pues espera, que la imatge segueix, eh? A veure,
espera'm.
Intenta seduir Atena. Atena, evidentment,
no se'n
rebutja, molt bé, molt ben fet, però ell l'intenta violar, no ho aconsegueix, i mentre Atena fuig... Ell ejacula i l'esperma cau sobre la cama d'Atena. I Atena, horroritzada, li fa un fàstic increïble allò, s'ho espolsa, cau a terra i
neix alguna cosa.
Neix un nadó que després serà el primer rei d'Atenes.
Això penseu que és un conte mite, és un mite, eh? No, no us preocupeu si us cau alguna cosa a terra, eh?
Què fa Atena que no vol aquest nen? Doncs el posa en un cabàs i li dona dues germanes.
I els diu que estigui entretingut.
Li dona dues germanes i els diu a les germanes: no obriu el cabàs. Què fan les germanes?
Obrir-lo.
Obrir-lo, perquè les dones són unes tafaneres. Llavors Atena s'enfada molt, es vol venjar d'aquestes germanes. I qui són aquestes germanes? Aquestes germanes, que una d'elles va sentir enveja de la seva germana, perquè Atena els hi envia, per crear l'enveja i els
jo
hi envia.
Jo entenc tot això, però el que passa és com Eva i Adam, eh? Que al final tot és culpa de les dones. El pecat original, l'enveja al món... O sigui, tots els contes van a parar al mateix lloc.
Tots van a parar...
Són dolentes, envejoses, xungues...
Tots van a parar al mateix lloc. L'altre dia comentàvem que en el cristianisme l'enveja es representa com una dona... i
una serp, no?, de vegades, allò?
Una dona envoltada de serps. Oh. Per exemple, a Giotto, la Capella Scrovegni, que és un lloc meravellós, que recomano...
No m'hi has portat
encara. Tothom que visiti, ens n'hem d'anar d'escapada un cap de setmana a Pàdua, tu i jo.
Ho veig.
I anem a la Capella Scrovegni, on veurem que com veure. Giotto va representar l'enveja en forma de dona molt vella, molt lletja...
Una bruixa. I ahir tornem a estar al cap del carrer.
Amb unes orelles enormes, perquè... Les envejoses ho volen saber tot.
Clar, ho volen sentir tot.
Són tafaneres, i aquí ja anem creuant, no?
Es van ajuntar tots els pecats capitals en una persona.
Sí. I té el que tu deies, una serp que li surt de la boca, i tal i com li surt de la boca, vol mossegar-la a ella mateixa, no?
Mare de Déu.
Llavors, què vol dir això?
Que no hi ha escapatòria per les dones.
Això que l'enveja surt de nosaltres quan surt a nosaltres. És com una espècie d'auto... No?
D'autocàstig, no?
Exacte. I aquí anem a l'ensenyança del feminisme.
Quin és l'ensenyament del feminisme?
Segurament no podem acabar amb l'enveja del tot,
però sempre podem tindre les cames de Dolly Parton.
La més és humana. Dolly Parton és humana volent unes cames més llargues. Ens han dit sempre, no?, que hem de ser maques, joves, no?, anar contra les regles del temps. Hem de ser maques, joves, ara més hem de triomfar en el món laboral, hem de tenir diners, hem de tenir una vida amorosa i familiar perfectes, i mira, no podem tenir tot. No podem ser Dolly Parton amb les cames llargues, perquè la perfecció no existeix.
Exacte.
I quina arma tenim per fer front a tot això, Montse?
A veure, no ho sé, estic espantada. La música?
La sororitat.
M'agrada, va, posem-li música de sororitat amb això. Hey girl, can you hear me? Are you holding out your heart? Hey girl, do you feel me? Sometimes I go too far. Com m'agraden aquestes dues, la Florence Welch i la Lady Gaga, cantant aquesta cançó meravellosa, Hey Girl.
Que és un cant, precisament, això que dèiem.
Res a veure amb lo de Julio Iglesias, eh? No. Ei, chica, no vayas presumiendo por ahí.
No, elles diuen Hey Girl.
Ai, per cert, un dia hem de parlar de les dones presumides, eh? Que es veu que també només ho som nosaltres.
Sí!
Només ho som nosaltres presumides, ells no es miren mai al mirall.
I això t'ha vingut al cap quan has pensat en Julio Iglesias, eh?
No vayas presumiendo por ahí.
Doncs bé, què ens canten Lady Gaga i Florence Welch? Doncs Hey Girl, no m'abandonis, juntes podrem tirar endavant. És un cant a la sororitat.
No importa si tenim les cames curtes, hi ha un món per les noies amb cama curta.
I si tu, a més, encara sense enveja perquè vols unes cames llargues, jo estaré al teu costat i t'entendré i et donaré suport i no et faré sentir malament.
Hem de canviar la truita. És a dir, tots tenim enveja en algun moment de tots. Segur que alguns senyors han tingut enveja dels cotxes d'altres senyors, per exemple. No vull ser reduccionista, però jo també he tingut enveja, jo què sé, jo he tingut enveja, per exemple, d'altres famílies. Jo volia ser la filla d'altres famílies, per exemple. Estic explicant aquí una cosa que només falta que em posi el del divan, ja.
ho farem, et posarem al divan.
I la qüestió és que ens entenguem totes, no? I ens suportem i ens donem caliu.
Sí.
I de tot això ens vol recomanar uns llibres, com sempre, aquest viatge per l'enveja, cap a on va? Quins llibres ens vol recomanar?
Mira, començo per un llibre curt en extensió, però no en contingut, que és de la Marina Porres, és un llibre meravellós. L'editorial Fragmenta té diferents llibres sobre els pecats. I la Marina Porres ha escrit un llibre que es diu, precisament, Enveja, on parla de l'enveja en general, però a mi m'agrada molt que parla de l'enveja a l'obra i vida de la Mercè Rodoreda, i molt especialment en una obra que a mi em produeix una enveja terrible, perquè m'agradaria haver-la escrit jo.
Que és Mirall Trencat.
Que és Mirall Trencat, que està publicada per Club Editor i, doncs...
Es pot tenir enveja de com escriure una altra? Sí, no?
Es pot tenir enveja de com escriure una altra, i la Mercè Rodoreda...
Però té mala peça el taler, no? Perquè no hi ha gaire cosa a fer.
És que l'enveja i l'admiració a vegades també es poden... No?
Ah, aquí es poden tocar. Molt bé. Ho hem salvat bé, això.
I, de fet, la Marina Porres cita a Mercè Rodoreda parlant de l'enveja... I, com sempre, la Mercè Rodoreda no pot ser més brillant.
En una, Què diu?
En una carta en la que ella parla de l'enveja que la gent sent cap a ella, diu... En el fons, les persones carregades d'enveja desvetllen en mi una certa quantitat de comprensió i pena. I no hi puc estar més d'acord.
Jo tampoc, m'encanta.
Hem d'entendre, no?, aquestes... I no despatxar-nos dient que som totes unes envejoses, doncs hi ha una humanitat
que,
en
i a
això.
Més jo crec que hem de ser comprensius, no?, perquè tots hem estat a l'altra banda i tots ens ha fet algun... Sí que hi ha gent que és veritat que té tanta enveja que es posa verda, eh? Vull dir que ho passen fatal.
Sí, però la primera víctima de l'enveja és un mateix.
Ja, no pots dormir les nits.
Llavors jo recomano que... Llegiu a la Marina Porres, a la Mercè Rodoreda, i podeu sentir enveja del seu talent. És lícit.
Exacte. I si no, sempre podeu fer una pregunta absurda com aquella que va fer Pla a la Montserrat Roig, que li va dir, tu per què escrius amb aquestes cames?
Ah, sí? Això no ho coneixia. Això?
Sí, tu per què escrius amb aquestes cames?
Això li hagués agradat a la Dolly Parton que li preguntessin.
Exacte.
Per què
però saps què passa? Que el Josep Pla, jo crec que tenia una mica d'enveja de cama llarga, també.
I tant.
Amb les de la Montserrat Roig. Aquí tot torna. Amics i amigues, nosaltres tornarem demà a les 11 de la nit, que som l'enveja de totes les veïnes. Aquest programa que el fa amb la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Anna Closa, l'Eduard Nas, la Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb aquesta cançó preciosa. Ah, sí, que la vull sentir més, de la Florence Welch i... la Lady Gaga. A mi em fan una mica d'enveja, aquestes dues, ja t'ho dic ara.